RAC 1 Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 7. Continuen les complicacions a aquesta hora a la xarxa viària pel retorn del cap de setmana, sobretot a l'AP7, a l'Ametlla de Mar, per un accident. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
Doncs a aquesta hora tenim encara diferents punts amb retencions. En el cas de l'autopista AP7, recordem que hi ha hagut un accident a l'Ametlla de Mar, sentit València, queda un carril obert i de moment es mantenen uns 3 quilòmetres de cues en aquest punt de l'autopista. Si pugem més amunt, la zona de Vilafranca del Penedès, amb uns altres 2-3 en sentit nord, millor el trànsit, però un cop s'ha obert el carril addicional en sentit contrari, en sentit Barcelona. I d'altra banda, el que s'hi va molt ple és el tram nord d'aquesta autopista, amb lentitud, aturades, doncs pràcticament entre Sant Celoni i la Roca del Vallès en sentit sud. A la resta de dies destacarem també l'autopista del Maresme, lentitud amb retencions entre Sant Pol, Canet, més avall, la zona de Sant Andreu de Llavaneres fins a Cabrera, i encara més avall, ja puntualment, a l'altura d'Alella. Tot això en sentit Barcelona. Les vies de la Costa Brava, en aquest cas, sobretot destacar la C31, que es manté molt aturada entre Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro, en sentit Llagostera. I destaquem també altres vies de la costa, en aquest cas Costa Daurada, com la C31, entre Cubelles i Vilanova, en sentit Barcelona, o, per exemple, la C14, que es manté durant tota la tarda molt plena entre la Riba i Montblanc, fins a enllaçar amb la Nacional 240.
El canceller alemany admet que segueix en preocupació la situació a França. Olaf Scholz, però, està convençut que el govern francès trobarà la manera que la situació millori ràpidament. En una entrevista a la televisió pública ha dit que les imatges dels disturbis a França per la mort d'un noi de 17 anys a mans de la policia l'entristeixen. També ha demanat comprensió després que el president francès Emmanuel Macron optés per cancel·lar la visita d'estat a Alemanya que s'havia de produir avui. Assegura que ell hagués fet el mateix. Alberto Núñez Feijóo aspira a una majoria suficient a les urnes, el 23J, per governar en solitari.
Sé que es la forma más difícil, pero también sé que no es imposible. Y yo veo posible conseguir una mayoría para el gobierno de España y lo vengo a pedir expresamente porque creo que le sentaría muy bien a España esa mayoría suficiente para gobernar en solitario en nuestro país.
El líder del PP també ha dit avui que si guanya Pedro Sánchez, el president espanyol tornarà a pactar amb els partits independentistes i diu els concedirà tot el que demanin. I d'aquí una hora, un equilibrista francès travessarà el Passeig de Gràcia sobre un cable d'acer. Ho farà a 70 metres d'altura. L'espectacle de circ forma part de la inauguració del Festival Grec. Nathan Paulin recorrerà 350 metres, la distància més llarga que s'ha fet mai a l'estat. Anirà des de l'edifici de Telefònica, del Portal de l'Àngel, fins a l'edifici Generali del Passeig de Gràcia. El recorregut durarà 40 minuts. I ara els esports, amb Pol Rodríguez.
Carlos Alcaraz confessa en la prèvia de Wimbledon que està recuperat dels seus problemes a la cama i que es troba en perfectes condicions per afrontar el Gran Slam. Són declaracions a Movistar.
Sí, la verdad que sí. De momento la pierna va muy bien. Hemos trabajado muy bien durante esta semana. La hemos estado cuidando. Obviamente no era una gran molestia, porque siempre hay que cuidar bien el cuerpo y de momento pues estamos a tope y sintiéndonos muy bien físicamente.
El murcià número 1 del món debuta dimarts contra el francès Chardy. Demà entra en escena el gran favorit i defensor del títol, Novak Djokovic, contra l'argentí Cachín. Zach Lidey, un dels jugadors que estava en l'òrbita del Barça de bàsquet, ha renovat amb el Partizan. Mentrestant, Nikola Mirotic és temptat per l'Olympiacos grec, que segons Eurohoops ha rebut una oferta de 6 milions de salari net en 2 anys. En joc ara mateix la segona jornada dels quarts de final a l'Europeu Sub-21 de futbol. Anglaterra i Portugal busquen un lloc a la semifinal. Els anglesos guanyen 1-0. El partit és a la segona part. Amb aquest resultat, Espanya es classificaria pels Jocs Olímpics de París. Precisament una selecció espanyola que espera arribar a les semifinals a partir de les 9 el començarà a conèixer en el duel que enfronta França contra Ucraïna. I en ciclisme, Víctor Lafay ha guanyat la segona etapa del Tour de França i la primera de la seva carrera a la ronda francesa. Adam Yates conserva el mallot groc, però Pogacar, un dels favorits, es troba ja a només 6 segons.
I el temps, fins que es faci fosc, encara es podrà escapar algun ruixat al Pirineu i entre Girona i Barcelona, però en general acabarem el diumenge amb moltes estones de sol i un ambient calorós, especialment al Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre. La nit tornarà a ser fresca, això sí, a l'interior. I demà començarem la setmana amb la mateixa dinàmica de sol i nuvolades i més xàfecs de tarda al nord del país.
RAC 1. Cada dia de 12 a 1. La competència.
Mare de Déu, això sí que és fort. Que es veu que Bueno, és que no us ho puc dir. És fortíssim. Això, mira, saps què? Poseu la competència de 12 a 1, que us ho explicaré.
Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
I l'Angelines.
RAC 1. Tots som...
Actualitzada al minut.
Alertes d'última hora.
Contingut exclusiu.
Entrevistes i temes virals.
El que sona a RAC 1 en directe o a la carta.
Podcast.
Fàcil i còmode.
Tot el que necessites és a rac1.cat. Això és Reconcentrat, amb Bedu de Batlle.
Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I begged, stole, and I borrowed. Yeah. Ooh, that's why I'm easy.
Encetem la tercera hora del Reconcentrat, 7 de la tarda fins les 8, amb nou contingut de l'antena de RAC1 aquesta setmana. Alguns dels millors moments. I per començar l'hora, com estem fent des de les 5, emprenyant per telèfon, trucant algú de RAC1. A veure qui podem emprenyar perquè ens expliqui com li ha anat el diumenge, com li ha anat la setmana, alguna cosa bona que li hagi passat, i així arrenquem l'hora de bona gana, amb optimisme. Mira, per exemple, tinc aquí a l'agenda per la B... Albert Bassas. Mira, Albert Bassas, company de la redacció d'Esports. Albert Bassas. A veure què... Clar, té canalla, ell. A veure què estarà fent un diumenge a les 7 de la tarda. A veure, va, anem a marcar el telèfon del Bassas. Ho tinc per aquí. Som-hi. Vinga, endavant.
Sí.
Hola, Albert.
Hola, hola.
Què tal, com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé. Mira, et truco perquè aquesta tarda estem trucant al Reconcentrat a gent de RAC1 per veure què fa, per veure com passa el diumenge a la tarda, per veure com va el diumenge. Bé?
Sí, bé, ha anat molt bé.
Agafo un mal moment o què?
Fins ara, no, res. Tinc la mainada per aquí acabant de fer, de fet, les baletes per tornar cap a casa. És la part més avorrida del cap de setmana, quan el passes fora. Tenim la sort de poder gaudir aquí quatre passes de la Costa Brava. Hem estat a Palamós amb la família. I res, i el diumenge a la tarda, doncs... tardar vespre és la part menys agraïda, diguem-ne, que és la de... recollir, tornar cap a casa, agafar el cotxe, preparar-nos per fer una miqueta de cua si fa falta, aquell tram de platja d'Aro que sempre hi ha retenció, i res, i cap a Girona a afrontar l'hora bruixa, que ja coneixes també tu, la de dutxa, sopar, intentar posar la mainada a dormir per canviar el xip i res, que demà doncs es posin al cap que hem de tornar al casal.
Que els hi costa recollir els nens o no, un diumenge a la tarda?
Sí, un diumenge i un dilluns i un dimarts, em sembla que qualsevol dia. És una de les criatures que tenim pendents, perquè sí, diguem-ne que el gran no està gaire per la labor i llavors no és un bon exemple per la petita. Per tant,
quina edat tenen ara, Albert?
De millorar-ho. El gran, en Pol, 5, i la nena, la petita, 2, que per segons què, escolta'm, ja és més espavilada que no pas el gran, que les nenes és ben bé que pugen d'una altra manera i més si són els petits i tenen ja algú a davant que això, que els serveix una miqueta d'exemple i de referència. Sí.
No, escolta, si esteu recollint, teniu feina després a l'arribar a casa, com dius, no t'emprenyaré gaire. Escolta, li estic preguntant a tothom que estic trucant aquesta tarda per alguna cosa bona que us hagi passat aquesta setmana, els últims dies. Si et pregunto alguna cosa bona que t'hagi passat últimament, què em diries?
Home, mira, bona...
T'ha passat alguna de bona, això d'entrada? T'ha passat alguna cosa bona?
Sí, és a dir, no me n'ha passat cap de dolenta. No me n'ha passat cap de dolenta, que això ja és molt i segons com ja podria ser doncs, una cosa positiva. Però clar, si he de destacar alguna cosa, mira, no sé, pensant precisament amb la mainada, ara que potser no és ben bé aquesta setmana, Edu, però si va recular una mica més endarrere, fa un parell. Mira, jo vaig tenir la sort, és una història que té a veure amb la ràdio, vaig tenir la sort d'estar a París, com bé saps, seguint in situ doncs, la segona setmana del Roland Garros de tennis, i clar, vaig estar bé, 8 dies fora de casa, molts dies pel que acostumo a fer, que no marxo mai, de fet, no? I clar, amb la canalla doncs es va fer una miqueta estrany per mi, però jo al final jo tenia feina i escolta'm, hi vaig gaudir molt de l'experiència i al final sóc jo qui vaig canviar la rutina, però ells no, ells van tenir la mateixa, van continuar el mateix i sí que d'alguna forma em van trobar a faltar i ho van expressar a la seva manera. La nena petita no massa, perquè és petita, però sí que el gran poc acostumat a que això, que el seu pare doncs falti tants dies i no dormi a casa, ell que és d'expressar-se poc, però que sí que ens ha sortit una mica artista en aquest sentit, doncs va fer una sèrie de dibuixos dient això, que m'estimava molt, que em trobava molt a faltar, i un d'ells, per exemple, va ser una pista de tenis, que el pobre va dibuixar com va poder, però em va fer molta gràcia quan va venir llavors a l'aeroport de Girona a buscar-me i amb tots aquests dibuixos que havia estat fent doncs durant tota la setmana d'alguna forma pues, expressant això, no? que era la seva manera de demostrar-me que m'havia arribat a faltar i home, és una cosa que home, com a pare doncs, també és xula i mira, i és de les coses d'aquests últims dies que guardo amb bon record, no? com el nen venia tot il·lusionat explicant-me la seva manera que m'havia trobat a faltar durant tots aquells dies per la feina, l'experiència és molt xula d'altra banda i que tornaria a repetir la temporada que ve si fes falta.
No? Sí, per un pare amb nens petits, tornar a casa després d'uns dies fora és una de les millors experiències, no?, que hi ha ara mateix.
Sí, marxar també és una de les millors experiències, quan fa molt de temps que no ho fas, perquè, escolta'm, pots treballar molt, però després no tens aquella segona jornada laboral que comença quan arribes a casa, però després, per altra banda, sí, és a dir, aquella sensació de com fins i tot amb la parella o amb la gent més propera de tenir la necessitat a vegades de trobar-los a faltar, doncs com que són tan petits, segurament no te'n desprens durant tants de dies i, per tant, és més difícil, no?, tenir aquesta sensació, i nosaltres que fem molta vida allò plegats, en família i tots quatre, doncs potser això, aquest sentiment fins ara, amb mainada de 2 i 5 anys, doncs no l'havia tingut massa. I suposo que això ja ens arribarà també en un futur, perquè tots els que tenen criatures molt, molt, molt més grans ens ho diuen, no? Després, sí, després voldreu fer coses junts i seran ells els qui no les voldran fer. Clar. Però ara mateix, en aquest punt en què ens trobem, una mica agafar una mica d'aire després, tornar a casa, la veritat és que sí, es fa molt xulo, sí.
Bé, sí, home, perquè a més carregues la bateria d'estar sense ells, que a vegades arribem, quan el que tu dius, quan els hem de aguantar, entre cometes, molt, acabes amb la bateria baixa, carregues bateria i tens ganes de veure'ls. Molt bé, Albert, doncs escolta, dona records a l'artista, al Pol,
molt bé. Sí.
A la nena i a la dona, i ara cap a la carretera, no? Ara de trajecte que tenim, més o menys, si tot va bé, compte perquè hi ha gent enganxada, ara tenim gent que està encallada a la carretera escoltant-nos, què teniu de trajecte, més o menys, vosaltres?
En condicions normals serien uns 40 minutets, però clar, com que sempre això, hi ha algun tram, una miqueta de retenció, la cosa llarga una mica, també és veritat, per qui no ho sàpiga, que els que hagin d'anar a Girona, els que marxen o marxeu cap a Barcelona, no els serveix, però si no, hi ha una carretera alternativa per Romanyà, i s'hi agafen això, aquesta via que evidentment no és tan ràpida, però que llavors, si si hi ha retenció a l'autovia, que és la via principal, doncs es fa una mica de més bon passar i no es fa bona carretera, però fiques abans, acabes arribant abans, i és una de les alternatives que bé, fem servir habitualment, sense anar més lluny, ara fa 4 dies també, en el dia de la Revetlla de Sant Joan, perquè era un dia molt complicat a la carretera, era un divendres, jo treballava fins al migdia, i clar, em vaig veure obligat a haver d'agafar cotxe just això, vendres a la tarda, que era quan tothom estava a la carretera, no? I vaig arribar prou bé, és a dir que va, per aquells que ens estiguin escoltant, que sàpiguen, si algú no coneix encara doncs aquesta opció, que poden passar per aquí i segur que arriben una miqueta abans.
Molt bé, un home generós, Albert Bastas, que comparteix els seus trucs, els seus secrets. Per tant, ja ho sabeu, alguna gent ho sabrà, altres ho estaran descobrint ara, un tio generós que podria dir no, que cadascú busqui la vida, però massa ens dona...
És com aquell que no vol explicar mai on troba els bolets, doncs mira, seria una mica d'això.
Molt bé, mestre, doncs escolta, que acabi de passar bé el diumenge i ens retrobem demà a la ràdio, records a la família, que vagi bé.
Molt bé, igualment, Edu, gràcies, fins demà.
Doncs en aquesta tercera hora del Reconcentrat i per arribar a les 8, una estona del No ho sé, la conversa dura, de l'Anna Ballonesta. El No ho sé amb l'Emma, una dona víctima de violència masclista. I després, l'Antitertúlia, amb en Sergio Heredia i l'Aleix Pariser. El Tu diràs, l'última Antitertúlia de la temporada, amb en Jero García. Una conversa que gira al voltant de la boxa i de fer millor el món. Amb això fins a les 8. Fins ara. Reconcentrat.
Malauradament hem de parlar d'un nou cas de violència de gènere, aquesta dona que ha mort assassinada per la seva parella després de llançar-la per la finestra a l'Hospitalet de Llobregat, i com dèiem abans, amb aquestes ja són 6 les víctimes que hi ha a Catalunya aquest any. Sortosament, però, no totes les històries de violència acaben així, i el No ho sé, avui hem parlat amb una noia molt jove, víctima de violència masclista dins l'àmbit de la parella, fa temps que es recupera gràcies a l'atenció que ha rebut en un CIE, que són els serveis d'intervenció especialitzada en aquest tipus de violència. És un nom fictici, però aquesta que sentireu ara és la història de l'Emma. Hola, Emma, com estàs?
Molt bé.
Quant de temps fa que vens aquí a aquest CIE?
Pues ara ja farà 2 anys, des que van obrir, quasi.
Costa de veure-ho per un mateix quan s'està dins d'una situació com la que tu estaves passant? Necessites que hi hagi com alguns senyals d'alerta o tu mateixa te'n vas adonar d'aquesta situació?
A mi em va costar, vaig estar molt temps negant-m'ho a mi mateixa, després apareixen com els malsons o les males sensacions.
Quan eres més jove, tot i que ara ets molt jove, no sé si vols dir l'edat que tens.
22 anys.
22 anys, quan eres encara més jove, no sé si mai vas arribar a pensar que et podies arribar a trobar en una situació així, o sempre penses que això els hi passa als altres, o això ho veiem a la televisió o ho sentim a la ràdio, però a mi això no em passarà.
Justament em va costar assimilar el que m'havia passat perquè jo era molt partidària, o sigui, estava molt a favor en que les víctimes parlessin i tot, però sempre ho veia en un tercer plan. A mi mai em passarà, ja està, és a les altres, i quan em va passar a mi era com, no pot ser que jo també sigui una víctima, i em va costar.
Això et genera com una certa contradicció entre el que tu creus potser racionalment i el que sents en aquell moment?
Sí, estic encara visquent una mica en contradicció de dir espero i rezo per que m'ho hagi inventat tot, però no és el cas, per desgràcia.
Com s'arriba a una situació així? És a dir, és progressiu, va passant i no te'n vas adonant fins que hi ha un dia que hi ha alguna cosa que et fa saltar algun tipus d'alarma, o sí que hi ha alguna cosa que és molt clara que marca com un abans i un després?
Bueno, jo crec que hi ha de tot, que si tu ja tens les eines, potser amb una mínima alerta ja ho notes, però jo crec que alertes hi ha. Quan estàs amb aquesta persona que d'alguna manera acabarà abusant de tu, ja sigui psicològicament, físicament, el que sigui, segurament ja hi ha alertes. Però bueno, jo no les vaig veure fins al final.
Quan vas arribar aquí, recordes el primer dia que vas arribar aquí al CIE?
Sí, me'n recordo.
Quins sentiments o quin record tens d'aquell moment, de veure't tu ara com externament, de quan vas arribar aquí?
Em recordo molt com petita, que encara no tenia res clar de mi, del que estava passant. Em recordo que venia amb ma mare i havia passat pocs mesos des de que s'ho vaig explicar, i així estava encara remoguda. I bueno, va ser com un sentar-se i veure que, bueno, que la realitat és que puc rebre ajuda, puc estar acompanyada, no fa falta que ho passi sola, que això em feia por.
Por al fet d'haver de venir aquí sola o d'haver de passar per tota aquesta situació sense un suport?
Sí, de passar per tot això sense un suport ni res de jo mateixa a mi casa, anar-ho superant i veure o sigui, veure l'estrès posttraumàtic en què se m'està reflectint i a veure com ho supero, quines eines trec d'on.
Pel que dius, però, sí que ho vas poder explicar a la teva família, que ells ho van entendre, no?, i que també t'han donat aquest suport.
Bueno, jo vaig tardar en explicar-ho a ma mare com un any i mig després de que passés tot, i el primer que vaig rebre van ser crits, enfadada, de però com no em vas trucar, aquell dia, com no vam anar als Mossos o el que sigui, i bueno, aquell dia va ser fatal, el dia que us ho vaig explicar, però el dia següent ja pel matí es va aixecar, no em va dir res, em va buscar, em va abraçar, i ja tot va anar bé, d'ella va estar allà amb mi, acompanyant-me, dient-me, bueno, què hem de fer ara, què necessito, i va ser molt fàcil. Després per la part del meu pare, bueno, s'ho va explicar a ma mare perquè ho preferia. Per sort he estat molt acompanyada amb ells.
Ens acompanya també l'Esther Porcel, que és la directora d'aquest servei d'intervenció especialitzada. Esther, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
La situació que ara ens explicava l'Emma és la més freqüent de les noies, les dones que arriben a aquest servei?
L'edat afecta bastant el tipus d'àmbit o forma de violència masclista que està patint. Sí que és veritat que en les noies més joves la principal violència que s'estem trobant és en l'àmbit de la parella, però també violències sexuals en la seva infantesa i en la seva adolescència, violència sexual produïda no dins de l'àmbit de la parella, sinó per algun familiar, alguna persona coneguda o alguna amistat.
Segurament hi haurà molta gent que és la primera vegada que sent aquest nom, Servei d'Intervenció Especialitzada. Explica'ns quin és l'objectiu final d'aquests espais.
L'objectiu final és que poder identificar que hi ha una relació abusiva, sigui de l'àmbit o de la forma, repeteixo molt això perquè podria ser de l'àmbit de la parella, podria ser de l'àmbit laboral, podria ser en el context escolar. Llavors, l'objectiu final és poder identificar i nombrar que hi ha una relació de violència, que hi ha una situació de violència masclista pel fet de ser dona o de ser nena, que hi ha una desigualtat en aquesta relació i que es pot aturar, que es pot sortir d'aquesta situació, que es pot evitar, no?, i reduir els efectes que té cap a nosaltres aquesta violència, no?
Heu tingut casos en què hi hagi recaigudes o que sembli que una situació doncs està superada però després hagin de tornar de nou a fer ús d'aquest servei?
Sí, al final hem d'entendre que la violència masclista és una violència de formigueta, que diem nosaltres, i això significa que si per exemple en l'àmbit familiar o en l'àmbit de la parella és una violència molt sutil, que s'executa molt poquet a poquet, i llavors significa que poder hi ha una persona que identifica aquesta relació de violència o aquesta situació de violència, que efectivament ha fet un treball en aquest sentit per sortir-se d'aquest tipus de situació, però tot el que ha quedat integrat en la persona, tot el que s'ha après en aquestes relacions abusives, totes aquestes desigualtats que s'han integrat dins de nosaltres mateixes com a dones, ens podia fer caure en altres relacions abusives, no?
Amb això ho tracteu també aquí quan feu teràpia, la possibilitat d'acceptar que hi pugui haver doncs una recaiguda o que es puguin fer passes endavant i també endarrere?
Sí, o sigui, que des del principi ja em van mentalitzar que bueno, per mi portava molt temps tractant-me d'això, portava només 3 anys i realment em van fer veure que 3 anys no és res, que realment és com tota la vida, que poques coses van aparèixer, però tens més eines per tractar-les, potser estàs, jo que sé, han passat 20 anys des de la situació d'abús i t'apareix alguna cosa i bueno, ja ho tractes de diferent manera perquè ja tens consciència de les relacions abusives, ja tens consciència de la violència de gènere, tens consciència de quines eines et van bé per tu i els teus límits amb aquella persona, però que sí que és una cosa molt llarga. Al final és una cosa amb la que ens hem criat tothom i destruir aquest pensament i canviar les coses per fer, les coses a dir i les coses que permets és complicat.
Aquest procés t'ha ajudat a tenir una mena de radar o que et salti més l'alerta, sobretot potser amb amigues teves de la teva edat o gent del teu entorn, que es pugui trobar en algunes situacions que tu diguis, ostres, vigila perquè la línia és molt fina aquí, no?
Sí, ara tinc un enfoc més com més general però també més concret de dir algunes coses que m'expliquen el que has dit a alguna amiga o potser inclús a algun amic. Bueno, jo tinc molts amics nois i molts m'explicaven coses que els deia o potser es queixaven de per què les noies necessiteu com un espai només per vosaltres i bueno, i al final pues, fer-li explicar de bueno, que si tu no poses en dubte els teus drets te'ls posaré en dubte jo perquè m'estan atacant a mi i bueno, i al final això amb les noies igual potser m'expliquen alguna cosa d'alguna parella i els dic, mira, potser comença tot per aquí, ves i una mica amb alerta, de veure quines alertes més trobes.
Creus que està prou conscienciada la gent de la teva generació, no? Que a vegades es diu, són la generació que ha rebut més informació, que això s'està tractant més des de les escoles. Realment, després, el dia a dia, la pràctica al carrer, creus que és així o encara hi ha moltes situacions de desigualtat o fins i tot de violència, de maltractament?
Jo crec que sí, crec que la meva generació ve amb molta informació i amb moltes coses que potser les altres generacions no ho tenien en compte o no volien tenir-ho o el que sigui, però sí que crec que hi ha massa informació i tanta informació hi ha molta gent que els satura, que ja no saben quines coses sí, quines coses no, però sí que crec que almenys això, la meva generació ve molt empoderada en de quins són els seus límits, estan bastant preparats, però encara s'ha de parlar de moltes coses.
Esther, estàs d'acord? Creus que la gent jove està prou conscienciada o per contra? No sé si ateneu cada vegada també noies més joves en aquest servei.
Jo crec que efectivament hi ha informació, o sigui, el que passa és que la violència masclista es transforma, o sigui, és molt estructural, és social, és un fenomen, no?, integrat a la nostra societat a nivell mundial, no? O sigui, al final és una desigualtat, són relacions abusives que es van transformar en diferents formes, no? Llavors les persones joves, nois, noies, trans, efectivament hi ha una major informació dels drets i de efectivament que hi hagi aquest respecte per la diversitat i aquest respecte perquè efectivament estem en igualtat de drets, no? Però continuament aquesta violència masclista perquè s'està transformant, perquè
què vols dir transformant
en què? Busca maneres, o sigui, al final no podem parlar com podíem parlar fa 40 anys, no podem parlar que la diferència de rols o la diferència d'encàrrecs o d'exigències que tenim cada persona o aquestes identitats sexuals, no? Són les mateixes que fa 40 anys. Ara no podem parlar, per exemple, que la desigualtat estigui basada només en si l'home treballa i la dona no, si la dona només exerceix o realitza les tasques de la casa i de cura dels fills, que continua passant, això continua sent així, hi ha un 80% de que això continua sent així, però no és només el focus de la violència masclista.
Potser no s'expressa en aquelles formes clàssiques que ens havien dit, no?, de les que havíem de fugir,
veníem,
no?
Exacte, veníem d'aquí i efectivament tot el moviment feminista, no?, i de drets humans ha fet que realment evolucionem perquè tot això es radiqui, però hi ha altres formes que jo dic que es transformen perquè efectivament, si parlem per exemple de relacions afectives, no?, de relacions de parella, hi ha altres formes que no té a veure amb que tu et quedes a casa o tu no surtis amb les teves amigues, sinó que té a veure amb molta exercici de control, on queda el plaer de les dones i de les joves, queda més en que jo com a dona he de donar plaer amb ell per ús i servei de la meva parella, per exemple, i això és una forma de violència, no?
L'Emmar ens deia també, no, que hi ha alguns nois que diuen és que jo ja no sé què puc fer o què no, o què està bé o què està malament. No sé si això també us hi trobeu en aquestes situacions, quan venen noies, sobretot més joves, que fins i tot no saben ben bé on està aquest límit o quines són aquestes noves formes de violència.
Sí, 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 efectivament, perquè tenim tot d'inputs a nivell de xarxes, a nivell d'espais de comunicació, a nivell de cinema, de sèries televisives, no? De literatura. Clar que ens trobem amb nois que poden, no s'estan identificant com a agressors i com a persones...
Si ens poses algun exemple, la gent que ens estigui escoltant ho podrà veure més clar. Exemples amb els que us trobeu de noies o de dones que arriben aquí, amb quines situacions es troben, que potser així a primer cop d'ull no diríem o no ho identificaríem com a situacions d'una violència evident.
Per exemple, en el marc d'una relació de parella, d'una dona adulta, de 30, de 40, en el marc de l'àmbit de la parella, el desig sexual, per exemple, queda totalment reduït al desig de l'home. O sigui, al final, moltes dones no veuen com a violència sexual el no consentir una relació sexual amb la seva parella, perquè és la meva parella i ell en té ganes, jo no, però bueno, cedeixo. Aquest cedir o aquest, no, aquest fet de realment acabar en el desig de l'altre és una forma de violència, per exemple, que no s'identifica perquè està dins del marc de la parella, no? I està dins del marc de la relació afectiva i un pensa, són les normes de la relació, al final, no? Jo tinc una relació amb ell, pues, bueno, és algo que si a mi no em ve de gust, pues, no ho faig. Així com altres tipus de pràctiques sexuals que al final també queden molt relegades sempre al desig de l'home, o sigui, fem aquesta pràctica sexual des de la nostra intimitat perquè sovint és ell el que desitja aquest tipus de pràctica i no tant ella, no?
El tema de les xarxes socials també està fent canviar les formes de violència, o cada vegada us trobeu més exemples, sobretot m'imagino que amb noies més joves que arriben aquí amb algun tipus de situació relacionada també amb tota la informació o fins i tot amb les imatges que es poden distribuir a través de les xarxes socials.
Sí, el que fa la xarxa social és perpetuar. O sigui, al final la violència psicològica o física, sexual, en directe, es queda en aquell moment i lògicament té un efecte cap a la persona molt més cronificada, però el que passa a la xarxa és que es queda a la xarxa durant no sabem quant de temps, o sigui, perpetua en eterno, no? Realment, fins que no es pot retirar aquella imatge, fins que no es pot fins que no es pot denunciar la persona que està exercint, no?, agressions a través de les xarxes, no?, i es denuncia i realment poden retirar o no, que això és difícil també, que és el que fa que la persona, la víctima que està patint aquesta violència a través de les xarxes, és més difícil d'en sortir-se perquè es magnifica, o sigui, al final tens molt més abast, o sigui, la xarxa social el que fa és que aquesta violència no només es queda en agressor i víctima, sinó que queda en tot l'entorn ampliable, no?, a totes aquelles persones, no?, que poden arribar a veure aquesta agressió escrita o a través de la imatge, no?, i que a sobre perduren el temps.
Tornant al cas que ens explicava l'Emma, ens sorprenia la seva joventut, no?, sobretot, però m'imagino que deu ser més freqüent del que potser ens sembla, casos similars al seu que us arribin aquí fins al CIE, no?
Sí, sí, sí. La veritat és que la violència masclista no té edat. Nenes que estan sent violentades, adolescents, joves i dones grans, que ara tenim un ventall, nosaltres aquí al CIE hi ha hagut un augment de persones majors de 65 anys que també estan identificant que, no, que efectivament el que estaven patint i el que han estat patint durant el llarg de la seva vida té nom i per tant és vàlid, no, poder parlar-ne parlar-ne, no? I que realment se'n poden sortir des d'una altra vessant, no? Llavors no hi ha edat, però efectivament a nivell de noies joves és un augment, i és un augment perquè també la Emma explicava molt bé, coneixen millor els seus drets.
Quina és la noia més jove que heu atès aquí al centre? Quina edat?
Pues et podria dir que una nena de... perquè de violències masclistes en tota la seva magnitud, i mateix una nena de 6 anys per violència sexual de famílies de l'entorn. Mm. Llavors aquesta la més petita.
I per situacions dins la parella, també ateneu noies més joves que l'Emma?
Sí, hem atès nenes de 14, de 15, de 16...
Per situacions de violència
situacions
amb la parella?
Per situacions de violència en l'àmbit de la parella, sí.
I això sí que heu notat que hi ha hagut un augment? O simplement és que ara potser hi ha més eines, com deies, per detectar-ho, mm-hmm. i que demanen doncs, aquest recurs més aviat del que potser ho hauríem fet fa 10 anys o fa 20 anys?
Mm-hmm. Jo crec que hi ha més eines, hi ha més informació, hi ha més serveis. Abans en recórrer a demanar ajuda era difícil realment, no? Primer perquè hi havia aquesta dificultat d'identificació, perquè realment estava normalitzat, o sigui, al final, i sobretot en l'àmbit de la parella, està molt normalitzat, que realment això era podia passar amb la teva parella, no? Perquè li passava a la meva amiga, a la meva veïna, a la meva àvia, a la meva mare, no? Jo crec que ara justament no és que augmenti, sinó que efectivament s'identifica, es posa nom, i efectivament també es visualitza que hi ha serveis, no? I que hi ha professionals que et poden acompanyar per sortir-te d'això. Llavors jo crec que és això el que està passant, no? Que realment a nivell de les noies més joves, no tant a centres escolars, no? El que diem, no? Centres civils, espais de lleure, cada cop hi ha més informació sobre aquesta problemàtica i que hi ha serveis que poden ajudar, i d'aquí que hi hagi un augment de noies o de mares i pares que també recomanen que les seves filles vinguin, no? Per sortir-se d'aquestes relacions abusives.
Emma, de tot el que has après aquí, què creus que és el que més t'ha servit o el que més t'ha ajudat de tot?
Pues... sobretot a començar a estimar-me a mi mateixa, i a partir d'allà ja començar a veure quines coses vull, quines coses no, quins límits vull posar i he de posar a la pròxima parella, als amics, a les amigues i a tot. O sigui, conèixer-me a mi mateixa i el que em va bé i el que no.
Com creus que ha canviat l'Emma que va arribar aquí el primer dia amb l'Emma d'avui?
Molt, ha canviat molt. Ara sé més coses del que vull, i sobretot mantinc. Abans potser cedia molt amb el que deia ell abans de potser, jo què sé, la meva parella vol tenir relacions sexuals, jo no tinc ganes, bueno, vinga, va, cedeixo. Ara ja no, és com, no, és que no vull. En algun moment voldré, com sempre, i ja ho farem, però ara no vull perquè ho he de fer, si després estaré potser plorant o amb ansietat, no em val la pena. I abans, m'era igual passar per aquell trago de, bueno, pues ja dormo amb ansietat o dormo malament només perquè la parella ja estigui bé o no busqui bronca o el que sigui, i ara és un pues no, és que no mereixo ni aquells 5 minuts potser d'ansietat, i aleshores prioritzar-me.
Segurament alguna de les dones que ens pot estar escoltant avui mentre estem fent aquesta entrevista estigui plantejant-se si està passant per una situació així. Què els diries a aquestes dones que ens puguin estar escoltant i que tinguin com a mínim algun dubte sobre la situació que estiguin vivint amb la seva parella, exparella o amb qui sigui?
Bueno, simplement si ja estan dubtant, jo crec que això ja és important. Si tu ja estàs sentint un malestar que no ets potser capaç d'identificar d'on ve, pues comença com a analitzar de quan tens el malestar, què ha passat abans, què està passant ara, què està passant després, i bueno, segurament s'adonaran de moltes coses que potser els preocupava, potser de la parella, potser no, potser d'una altra cosa, però segur que els ajudarà a identificar què volen, què necessiten.
El missatge és que és possible sortir-se'n?
Podem i hem de sortir, perquè al final ens estan traient temps de la nostra vida, ens estan traient la vida... No, hem de sortir i començar el nostre. Encara que sigui, bueno, es porta millor que un altre, bueno, més igual, o sigui, no et mereix. I, bueno, no sé, suposo que això seria el que els diria, de no et mereix, de si tu estàs malament, busca un altre.
Moltíssimes gràcies a totes dues per explicar-nos, Emma, la teva experiència, i també, Esther, per donar a conèixer també com funciona aquest servei. Gràcies a les dues.
Gràcies.
A vosaltres.
RAC 1 Central.
Vols protegir la teva empresa d'un atac cibernètic? Saps com incorporar tecnologia de ciberseguretat? El dijous 13 de juliol, a Barcelona, La Vanguardia i Pimec organitzen Pimes Connect, jornada de ciberseguretat per a Pimes, en la qual podràs escoltar experts en la matèria i resoldre dubtes. Si hi vols assistir, apunta-t'hi a pimec.org amb el patrocini de Banc Sabadell i Telefònica.
RAC 1.
Mariona Escoda, cantant.
Cada vegada que veia números repetits, 1-1-1 o 2-2-2, 3-3-3 i tal, sí, interpretar-ho com un senyal de l'univers. I depèn de quin número apareixia, eren senyals diversos. Si no veia 11-11 aquell dia, no confiava que la gala aniria bé. Amb l'11-11 segueixo pensant, si ho veig, ja suposo que m'autocondiciono que el dia anirà bé.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 7 amb Toni Clapés.
RAC 1.
Tots som 1.
RAC 1.
Aquesta sintonia és de l'espai dedicat al català a traient la llengua. A la primera pedra d'aquesta temporada l'hem volgut recuperar per dedicar uns minuts a la nostra part de crear-li.
Si aquest any t'has proposat treure-li la llengua a tothom...
O que al cap parles d'altres llocs...
No ho intenteu, que no en sabeu. No intenteu sedar, que no en sabeu.
O que els teus fills parlin com parla de drac...
Havia quedat amb una titi per demà i m'ha aixafat la guitarra.
Si creus que cal rescatar paraules genuïnes, aquest és el teu programa.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
RAC 1. Tots som 1.
RAC 1. Tot el contingut de RAC 1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter. RAC 1. Instagram i TikTok.
RAC 1 oficial.
RAC 1.
Seguiu-nos.
Tots som 1. RAC 1. Tots som 1.
Això és Reconcentrat. L'Antitertúlia.
Avui farem l'última antitertúlia d'aquesta temporada radiofònica amb el company de La Vanguardia, Sergio Heredia. Hola, Sergio.
Què tal? Com estàs?
Què tal? Bona nit.
Molt bona nit. Com estàs?
Bé, ja toquen vacances, eh?
Doncs sí, va, sí.
Ens les hem guanyat una mica, no?
Sí, però bueno, és que aquest treball mola.
Sí.
Treball, no, sí. Vull dir, sí, s'ha de fer vacances.
Però uns dies de descans ens aniran bé. Ens aniran
bé. Està bé, no ens podem queixar de la feina que tenim a l'eix.
No ens podem queixar gens, però una mica de platja i de piscina anirà bé.
Jo prefereixo muntanya, t'ho he de dir.
Ah, sí?
Sí, jo no soc molt de platja.
No, eh?
Cada vegada em costa més.
És que fa més calor cada cop. És...
Sí, no sé, m'agobia molt. I a mi, en canvi, la muntanya, doncs, em permet més fer el tipus d'esports que a mi m'agraden i... Sento una connexió més gran, superior, quan estic a la muntanya, amb la naturalesa, que quan estic al mar, la veritat.
A veure si avui tenim connexió amb el protagonista que ens portes, que no és de muntanya... És més de ciutat.
Sí, sí,
de ciutat,
sí, sí.
I de ring. De quadrilàtero.
Jero García. Doncs mira, Jero García era boxejador i també presentador televisiu a Hermano Mayor. Va ser el successor de Pedro...
García Aguado. Sí, sí.
Va ser el segon Hermano Mayor. I també coach. En els seus seminaris, el coaching, parlava del bullying... que aquí a RAC 1 s'ha de dir assetjament escolar, com
sí,
he vist a l'entrada.
Sí,
el llibre d'estil diu assetjament escolar, res de bullying. Vale?
Ens hem entès, però sí.
Parla en els seus seminaris, parla de l'assetjament escolar i fins i tot havia posat en marxa la seva fundació, la Fundació Jero García, per parlar de l'assetjament escolar. Un bon dia, un antic amic seu de l'escola, l'Antonio, va anar a visitar-lo a la fundació. I quan tots dos van seure, i feia molt temps que no es veien, doncs Antonio li va dir, et perdono. I Jero García va dir, em perdones? Però em perdones per què? Bona part d'aquesta història apareix en el primer episodi del projecte Educando contra el Bullying que presenta la Fundació Colacau. Però com que tenim amb nosaltres a Jero García, doncs serà millor... que ens expliqui ell què volia dir tot això de... Et perdono, Jero.
Hola, Jero, què tal? Buenas noches.
Buenas noches, Aleix, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos con Sergio. Nos ha hecho un poco la avanzadilla de este artículo maravilloso en el Vuelta y Vuelta de La Vanguardia, en el que tú explicas que hiciste bullying y que este compañero que hacía 30 años que lo veías entra un día, ¿no? ¿Qué fue? ¿En un bar fue esto? ¿En un...?
Bueno, yo quedé en la puerta del gimnasio. Bueno, él me escribe. Bueno, yo ya estaba con la fundación y yo ya estaba haciendo campañas contra cualquier tipo de violencia. En este caso, bueno, él me llama porque se hace muy famosa, se hace viral una campaña que hago yo que se llama Sport versus Bullying, que solo se me ocurre la fantástica idea de que en una velada de boxeo profesional, con campeonatos de España incluido, pues le cambio los motes a los boxeadores por insultos que reciben los niños. Entonces, bueno, pues se hace muy viral, salimos en muchas teles, en muchos periódicos, ediciones digitales y demás, y bueno, por redes sociales me escribe Antonio, ¿no? Vamos a... no se llama Antonio, ¿entiendes?
Sí.
Porque tampoco, oye, pues él quiere mantener, lógicamente...
Te escribe X.
Exactamente, sí. ¿No? Entonces, bueno, me escribe y me dice que si puedo tomarme, que era compañero mío de GB, de octavo, y que si podía tomar un café, que vivía cerca de la escuela, y digo, bueno, sí, venga.
¿Tú le recordabas? ¿En ese momento le recordabas?
Yo no me acordaba absolutamente de nada. Bueno. Yo he tenido una adolescencia y una juventud un poco complicada, ¿no? Entre los golpes y el hachís, pues se me han muerto muchas neuronas.
Yeah.
¿No? Luego, gracias a Dios, encontré el deporte y pude redimirme de todo eso, ¿no? Y he recuperado otras neuronas, ¿no? Pero algunas he perdido. Mm. Entonces, no, realmente no me acuerdo mucho de esos años, ¿no? De mis años así de GB, de joven, de tal, tengo muchas lagunas. No sé si es porque he preferido olvidar, porque para mí fueron días años muy complicados. Porque, bueno, también en el artículo de Sergio se habla del TDAH. Yo soy un TDAH no diagnosticado y, lógicamente, es un problema de salud mental que en los 80 era un problema de salud mental que ni estaba ni se le esperaba. Mm. Entonces, pues ese desequilibrio emocional me conllevó a hacer muchas barbaridades de las cuales no estoy absolutamente nada.
Bueno, y ahora, ahora estás intentando ayudar, ¿no? A través de, como decíamos, del programa de Hermano Mayor, a través de tu fundación, a través del boxeo, ¿no? Porque tienes una escuela de boxeo. Pero bueno, vamos a la historia. ¿Qué pasó con Antonio?
Sí, no, la historia, bueno, era un poco por contextualizar el asunto, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues quedo con él, aparece aquí en la escuela y nos vamos a tomar un café aquí al Mauricio, al bar que tengo yo al lado, donde, bueno, realmente tengo mi despacho, donde escribo, donde hago todo, ¿no? Y nada, y entonces nos vamos a un café y me dice, oye, mira, Jero, te tengo que decir dos cosas, que muchas gracias por lo que estás haciendo contra todo tipo de violencias, este trabajo de prevención que haces y demás y tal, sobre todo contra el acoso escolar, y me dice, mirándome a la cara, que me perdona, ¿no? Digo, ¿me perdonas por qué? Y entonces me empieza a contar eso, que en el último año de colegio, en ese EGB, pues en el último año había un grupo de chicos porque le estaban puteando, ¿no? Que le estaban haciendo la vida imposible, pero que había uno en particular, uno moreno con el pelo rizado, que le miraba mal, que hablaba poco, pero que le quitaba el dinero, que le quitaba los cromos, que le quitaba... al final lo que le estaba quitando era completamente su personalidad.
Y ese eras tú, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y él me dice que ese era yo. Yo no sabía dónde meterme y...
Pero no recuerdas que le quitabas los cromos, que le quitabas, ¿no?
Sí, hombre, claro, joder, era mi modus operandi. O sea, vamos a ver, yo al final no he sido un niño trasto, es un niño un poco malo, entre comillas, ¿no? Pero al final... Pero porque también yo consideraba que era mi... yo vivía en un barrio donde era la líder más fuerte. O me quitaban el bocadillo o lo quitabas tú. No te quedaba otra. Y entonces al final tú crees que eso al final... es tu modus operandi de vida y lo arraigas en ti. Yo nunca había pensado que había llegado hasta ese punto que Antonio me mira a los ojos y me dice que yo casi le provoco que se tirara de un quinto piso, ¿no?
Hostia.
Claro, ahí pues te da la vuelta la cabeza, ¿no? Y dices, pero hostias, ¿pero qué pasa? ¿Cómo? No lo entiendo. Luego entiendes que con el tiempo, cuando yo empiezo a estudiar las ciencias de la conducta y del comportamiento, pues sabes que al final, pues bueno, el TDAH, desgraciadamente, hay muchas gentes que provoca el qué, hacer determinadas actividades que no son ni buenas para el cuerpo ni buenas para la sociedad. Al final, la segregación de dopamina, entrar en el círculo dopamínico, viene de la ludopatía, viene de drogarte, viene de comer copiosamente, viene de beber y viene de buscar el riesgo, buscar lo que se dice el peligro. En este caso a mí era una forma de reafirmarme, que era a través de la agresividad y la violencia. Entonces yo era muy agresivo, era muy violento, era muy impulsivo, y eso era lo que a mí en un momento dado me mantenía el equilibrio emocional. Puede ser para alguna gente decir, pero ¿cómo dices eso? Pues desgraciadamente esto es así. Por eso la sociedad, cuando una sociedad, en este caso adolescente o juvenil, es débil, hay tanta violencia. ¿Por qué? Porque la forma de reafirmarse es a través de la agresividad. Y desgraciadamente estamos en un momento que esto es así. Tenemos una sociedad infantil y adolescente débil. A mí no me gusta llamarla generación de cristal, porque creo que lo que realmente son la generación de cristal, somos los padres. ¿Por qué? Porque nuestro miedo se lo traspasamos a ellos y estamos creando una generación sin herramientas, sin armas para esta dura ardua que es la propia vida.
Jero, de lo que deduzco un poco de la historia, de esta historia de Antonio, entre comillas, que te viene a avisar o que te viene a perdonar, es que muchos de los que cometen acoso escolar no lo saben.
Claro, por eso voy de colegio en colegio contando esta historia, porque creo que hay mucha gente que es ignorante. Vamos a ver, el acosador, ser acosador es demasiado fácil, Mira, una de las formas es un problema de salud mental. O sea, tú tienes un problema de, entre comillas, de autoestima baja, de falta de confianza, y a través de la agresividad y la violencia segregas la dopamina y te me vas regulando. Y lo malo que eso se te ancla en el tiempo. Y luego están los modus operandi, ¿no? ¿Qué quiero decir? A nivel familiar, en los núcleos familiares, tú te encuentras un padre que maltrata, y cuando hablamos de un padre que maltrata, no quiere decir que pegue a sus hijos, ¿vale? O sea, un padre maltratador es el que insulta a sus hijos, es el que los hace una pelea psicológica, es incluso el que los hace invisibles. Pues tú estás generando que tu hijo adopte el mismo comportamiento que tú haces. Yo como padre puedo insultar todo el día a mi hijo y lo estoy acosando. ¿Y qué ocurre, mi hijo? Que coge como comportamiento normal y ritual hacerlo en el colegio. No va a insultar, a lo mejor pega, pero es la forma de reafirmarse también a través de la agresividad. ¿Por qué? Porque lo ha asociado en su casa.
Claro.
Luego los niños tiranos, por ejemplo, ¿no? Que son los niños que son sobreprotegidos, que ese es uno de los males. Ahora mismo es uno de los males principales que hay a nivel educativo. El papá que no quiere que el niño se caiga, pero padre, por favor, deja que el niño se caiga, pero que el niño sepa que tú vas a estar ahí para ayudarle a levantarse, ¿no? Es un poco esos niños, esos padres que no ponen límites, esos padres que les permiten todo, que les dan todos los regalitos, que le dan, que para que se calle le dan 50 euros. Todo eso están haciendo un flaco favor y están creando niños que...
Perdona, y luego están las tablets, las redes sociales, ¿no? Que ahora es otro elemento que se suma a todo esto, ¿no? Yo te iba a decir, Jero, cuéntanos los cinco tipos de padres, que me ha llamado mucho la atención esto. ¿Por qué hay cinco?
Para mí hay cinco tipos de padres. El que educa con el ejemplo, o sea, el que bien educa, ¿no? No hay mejor valor de asociar de padre a hijo que la ejemplaridad. No hay mejor forma de influir que el ejemplo. Uh-huh. Bien, luego tenemos el que maleduca, lógicamente, el que influye con el mal ejemplo. Luego está el que no educa, el que deja, el que pasa, y luego está el que ni está ni se le espera, el que se supone que siempre está currando y no tiene ni un momento de calidad con sus hijos, y el quinto, que es el que hemos hablado, el famoso papá helicóptero, ¿no?
¿Helicóptero?
Sí, papá helicóptero, claro. El que está siempre encima de él, un poco lo de
vale.
Que he dicho antes. Claro, ese el papá que está siempre, ¿para qué? Para evitar que se caiga. Papá, deja que se caiga. Mira,
pero oye, perdona una cosa, no es fácil ser padre ni madre, ¿no? Y menos en la sociedad actual. Es decir, yo entiendo lo que quieres decir, ¿no? Pero no tiene que ser fácil ahora mismo, ¿no? Saber cuáles son las herramientas que educar y cómo hacerlo. Entonces, entiendo el trabajo que tú haces, entiendo que los padres también tienen que hacer un esfuerzo para leer, para aprender, ¿no? Y para ver cuál es lo mejor ahora mismo para sus hijos, y que tienen que poner límites con las redes sociales, con según qué cosas, ¿no? Pero que no es fácil ahora mismo.
Claro, ¿no? Pero entonces, si no quieres ser generoso en el esfuerzo de educar, no los tengas, ¿no? Pero si ya los tienes, tío, tienes que ser responsable y tienes que ser consecuente con la responsabilidad que tienes.
¿Qué consejo darías?
Los tres mimbres principales de la educación son tres: valores, el primer parapeto educativo siempre es la casa, y al final esos principios éticos son, digamos que las características principales a la hora de tomar cualquier tipo de decisión, eso te, se lo vas a insuflar tú. Luego están los objetivos y luego están, sobre todo, luego está la confianza. Pero la confianza, y volvemos a lo de antes, es una confianza bidireccional. La confianza de que el padre confía en la actitud del niño, no en el objetivo, ¿vale?, sino en el proceso, y luego la confianza, por eso es bidireccional, del niño, que sepa que aunque lo intente y se caiga, va a estar su padre para ayudarle a levantarse.
Es
muy, muy importante que cuando hemos hablado del objetivo, es muy importante que los niños tengan objetivos, que tengan faros en la niebla. Ya lo dijo Séneca, que no hay un viento bueno si no hay un puerto donde ir, ¿no? Pero que los niños disfruten de ese proceso. Eso es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Yo ahora mismo en la escuela de padres es lo que intento, ¿no? Los padres intenten inculcar y motivar que lo importante, que el valor en sí mismo es el proceso, no el objetivo, ¿no? Eso es muy importante a la hora de la educación.
El acoso escolar es un problema extraordinariamente grave en número, ¿verdad?, en la cantidad de implicados que hay dentro de estos problemas. No es un problema menor, no es un problema de un niño en un aula de en una clase de 40, sino que son muchos más los que entran en esa historia, ¿no?
Claro, tú piensas que ahora mismo los últimos estudios te dicen que uno de cada cuatro alumnos insufla bullying, ¿de acuerdo? Es acosador, pero si hay un acosador, hay un acosado. Y si hay un acosado y un acosador, hay un testigo. Por lo menos estamos hablando que el 75% de los escolares están bajo el paraguas del acoso escolar.
¡Fua! Porcentaje brutal, son prácticamente todos.
Sí, pero estamos hablando solo de bullying, ámbito escolar, ¿eh?
Sí,
creo
sí,
que
sí.
Hay otro bullying en el deporte base y hay otro bullying en las urbanizaciones, pero eso se llama acoso entre iguales y eso ya no entra en las estadísticas. Es exagerado,
yeah.
Sergio, Aleix, o sea, de verdad, debemos de preocuparnos y la administración tiene que empezar a hacer algo y algo fuerte y tiene que dar un puñetazo en la mesa. Igual que hay una ley de violencia de género, tiene que haber una ley anti-bullying. No puede ser que niños de 12 años que provocan el suicidio de otro no estén responsabilizados penalmente los padres.
Bueno, me parece perfecto, claro que sí, y desde aquí lo destacamos. Por eso tú también, ¿no?, después de esta infancia complicada que nos contabas, ¿no?, en un barrio marginal, entiendo, drogadicción, alcohol, ¿no?, también tu canalización de la violencia de una manera que no entendías, y por fin llegas, ¿no?, al boxeo, al deporte, ¿no?, y esto te salva un poco la vida a ti, y ahora estás intentando que salve la vida a muchos jóvenes, ¿no?
Claro, bueno, yo debería de vivir tres vidas para agradecer al boxeo todo lo que ha hecho por mí. Al final el boxeo lo que ha hecho es transformarme en positivo. Yo asociarme a los valores que me dio el boxeo me hizo controlar mi mente, controlar mis emociones y transformarme en positivo. ¿Qué ocurre? Que yo solo quería ser campeón del mundo, Aleix, pero que por circunstancias de la vida tuve que dejar de ser o querer ser campeón del mundo para hacer campeones del mundo. Y en el camino me encontré que el deporte transforma vidas, no solo transformó la mía, que podía transformar vidas, y lógicamente eso, no hacerlo sería egoísta por mi parte, y por eso institucionalicé la fundación para hacerlo de una manera más seria, ¿no? Si hay principios fundacionales en mi fundación, el primero es evitar la exclusión social. Creo que no hay violencia más desatada que una sociedad excluya a un joven por el mero hecho de serlo, y luego están los otros, que es intentar prevenir cualquier tipo de violencia, sea bullying, sea violencia de género, sea abuso sexual o cualquier tipo de violencia.
Estuviste durante unos años practicando boxeo, fuiste campeón de España de boxeo, también fuiste campeón de España de kickboxing y de full contact. Yo te quería preguntar, ¿en qué momento decides retirarte? ¿Cómo funciona eso?
Bueno, porque hay deportes que cuando existe una duda es mejor dar un paso atrás. Yo creo que hay deportes como el motociclismo, como el automovilismo, el paracaidismo, el alpinismo, que si dudas te matan, ¿no? Pues el boxeo igual. Si tú en un momento dado, tú te levantas por la mañana y dudas de irte a correr, creo que en un deporte como el boxeo, que tú te estás jugando la vida, no nos olvidemos que yo he subido 70 veces a un ring y 70 veces me he jugado la vida, creo que hay que dar un paso atrás. Lo que pasa es que yo en vez de dar un paso atrás, di tres y me fui a la esquina de mis deportistas, ¿no? Porque al final todo el mundo Sergio Aleix, todo el mundo necesitamos una esquina, tanto en la vida como, como en el ring. Todo el mundo necesitamos una voz de aliento, una palmadita en la espalda, y que nos digan cuando no podemos que, niño, un asalto más, un asalto más. Y que haya alguien que nos quiera y nos proteja y que sepa, en ese momento adecuado, tirar la toalla para evitarnos un mal.
Pues esta es la historia de Jero García. Tuvo una infancia complicada, hizo bullying, él mismo lo reconoce, y ahora está intentando ayudar a que esto no suceda y hacer una sociedad mejor, ya que los chavales tengan más herramientas, ¿no? Incluso emocionales también, para poder canalizar todo lo que viven, ¿no? En su adolescencia. Colabora con la Fundación Calacao, también has hecho este proyecto que es Educando contra el Bullying, que tiene, ¿no?, diversos capítulos que se pueden ver en la web educandocontralbullying.com, y tiene esta la escuela boxeo, donde intenta ayudar a muchísimos jóvenes. Nada, acabaremos con tu frase, Jero, si te parece. El boxeo es
vida,
¿no? El boxeo es vida, vive duro, ¿no?
Exacto, el boxeo es vida, vive duro, pero no porque el boxeo y la vida lo son, que no son, sino porque el boxeo, Aleix, Sergio, ha salvado muchas vidas.
Y ojalá salve muchas más. Un placer conocerte, Jero. Mucha suerte y gracias.
Gracias a vosotros.
RAC 1 Centrat.